Joan Navarro és investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Senyor Navarro, bon dia i moltes gràcies. Estem parlant d'això que et diuen gavians argentats, oi?
Exacte, és una espècie de gavià bastant gran, de mida, i que necessita a Barcelona i en uns altres indrets també de Catalunya i de la península ibèrica.
Per exemple, a Catalunya, al marge de Barcelona, on podem veure gavians argentats? Són més grans, diu, eh?
Exacte, bueno, les colònies de cria més grans estan a Medes o al Delta de l'Ebre. I després es pot veure per tota la costa. Es agrada molt cercar aliment a prop del mar, en llocs també llunyant del mar, com Lleida, també en alguna zona de secans de Lleida, i pràcticament per tot arreu.
Uh-huh. Aquest, es pot distingir de la resta de gavines, de que aquesta que prolifera, repetim, Delta de l'Ebre, les Medes, Barcelona, la costa, els podem veure, és que són més grans que la resta? Aquest és el tret distintiu?
Exacte, és bueno, l'espècie de gavina, de gavià més gran que tenim aquí, i bueno, bàsicament té el bec de color groc, les potes també grogues, i bueno, el color blanc d'una gavina típica.
Uh-huh. Aquest és el que, en concret, el que nidifica els cementiris i que pot generar problemes?
Exacte. Aquesta, bueno, és una espècie que des del 78 va començar a criar a zones urbanes, a Barcelona, i entre altres llocs ens agrada molt la tranquil·litat que tenen els cementeris de la ciutat.
Vai. Les altres diríem que no són tan problemàtiques, doncs, senyor Navarro?
Exacte. Bueno, en principi no són tan, aquí no són tan problemàtiques perquè en nombre hi ha menys. I bàsicament, bueno, problemàtiques és perquè viuen, bueno, han colonitzat el mateix hàbitat que els éssers humans. I bueno, interaccionem.
Uh-huh. Ens podem sentir amenaçats per aquests animals?
Des del meu punt de vista, no. Vamos, ells, simplement el que fan és, durant un període molt concret de l'any, que és entre abril, maig, juny, que és just durant el període que tenen la posta i després neixen els polls, l'únic que fan aquesta espècie és defensar el seu territori de potencials depredadors, en aquest cas serien nosaltres, i bàsicament el que fan és bueno, fer vols de... Bueno, una mica per fer que marxem del lloc on estan criant.
Per tant, el que fan és espantar-nos. Per això Cementiris de Barcelona el que recomana és que durant les hores centrals estan nidificant les gavines i llavors podrien sentir-se atacades aquestes gavines i llavors no atacar, però sí espantar.
Exacte. Bàsicament el que fa, bueno, qualsevol ocell, per petit que siga, si tu t'apropes on té el niu, intenta defensar i que marxes. Uh-huh. El problema dels gavians, que són animals molt grans, i clar, per veure un bitxo de gairebé 2 metres d'envergadura que s'apropa a tu volant, pues, sempre temes... Bueno, produeix molta més por que si és un pardal.
Sí, sí. 2 metres d'envergadura, està parlant, és un albatros, 2 metres d'envergadura.
Bueno, una mica menys, però bueno...
Sí,
un metre i mig...
Això, sí, sí. Per què n'hi ha tants ara en aquests moments a Barcelona? Deia, això és el 78, estem parlant, que és quan van començar a veure's per aquí, per tant, ja fa més de 40 anys,
exacte.
Però perquè han criat molt? Perquè no es troben còmodes amb la temperatura? Perquè exactament ara n'hi ha, o ens dona l'aparència, que n'hi ha tants a Barcelona, però també a bona part de la costa catalana?
Exacte, bueno, és una espècie que és molt, molt hàbil cercant aliment i sobretot li agrada molt o aprèn molt ràpid a trobar aliment fàcil, i en aquest cas el gavià el que va sofrir és un augment poblacional a nivell de tota la seva distribució quan va començar a alimentar-se de deixalles humanes en abocadors, i també utilitza molt el que són els descartes dels vaixells de pesca. I Barcelona té unes condicions, és una ciutat molt gran, en un port pesquer molt important, i té també una orografia, una estructura de ciutat que fa que els gavians puguin nidificar en els terrats i viure tranquils, perquè no se'ls molesta ni res, i sobretot durant els últims anys el que sí que hem vist és que està alimentant-se molt d'ocells urbans, com els coloms, i s'alimenta de les espècies, bueno, de l'aliment més abundant que hi ha a la ciutat, que en aquest cas és el colom, la cotorra argentina...
Per tant, és molt normal que veiem les gavines fotent-se coloms, perquè és una de les imatges que hi ha... Són un problema, a hores d'ara, aquest tipus de gavina?
El problema és com tot. Tenim que aprendre que, bueno, que hi ha animals salvatges que han après, en aquest cas, que han colonitzat una zona molt poblada, com és el cas de Barcelona, i molèsties, bueno, molèsties de que puguen, bueno, fer soroll, que com has comentat en el problema que tenen els cementeris, bueno, que no dona molt de gust anar a un cementeri, que és una situació bastant diferent a un altre lloc, i sentir-se una mica amenaçat per un animal salvatge. Mm-hmm. Però bueno, jo crec que han vingut per quedar-se, i és difícil que marxen, així que, bueno, és simplement intentar pensar que, bueno, que hi ha uns problemes associats, sobretot de molèsties, de soroll, la percepció de perill que pugui tindre l'ésser humà.
Mm-hmm. Clar, i això parlem de Barcelona, però si parlem del Delta de l'Ebre... Home, hi ha gent que segurament deu ser un tipus d'animal, un tipus de gavina, que tampoc deu fer gaire bé a la fauna d'allà, no? Del Delta de l'Ebre, de les Medes.
Bueno, en poblacions normals, abans del boom que va sofrir aquesta espècie, és una espècie que vivia, bueno, nidifica sobretot en la zona de la Punta de la Banya, o, bueno, zones molt, molt, molt aïllades també d'altres espècies i de les activitats humanes. El que passa que l'augmentar en nombre sí que ha interferit en algunes altres espècies també de gavines, com la gavina corsa, o d'altres espècies d'ocells marins, com els xatracs.
Hi ha algun animal que les foragiti? Falcons, àligues, algun tipus d'animal?
A veure, bàsicament els depredadors principals que tenen o són elles mateixes, que també fan, bueno, ja a vegades, sobretot quan falta aliment, pues, també depreden sobre els mateixos polls d'uns altres parelles, les cries, vamos. I després hi ha grans àligues, el que passa que normalment no coexisteixen en el mateix lloc. I sí que l'àguila daurada s'ha descrit que pot incloure en la seva dieta el gavià, però, clar, són espècies que viuen en llocs totalment diferents i sí que durant alguna part de l'any sí que poden solapar les seues àrees d'alimentació i de distribució.
És cert que hi ha una gavina concreta, ens han fet arribar, que nidifica la teulada de la Nissan a la zona franca?
Bueno, des de fa uns anys hi ha, a més del gavià argentat, hi ha una població que es va establir al teulat de la Nissan. Bueno, ara ja no és la Nissan, però... Mm-hmm. I és la gavina corsa, que de fet aquesta espècie és una de les espècies més amenaçades. Bueno, ara ja no és tan amenaçada, però era l'espècie de gavina més amenaçada a nivell del Mediterrani, i pràcticament tota la seva població estava en el Delta de l'Ebre, però des de fa ja 10 anys ha anat colonitzant altres indrets. I sí, és sorprenent que una espècie que ha estat molt amenaçada hagi trobat un lloc tan lleig, sí, com és la zona franca, ple de fàbriques, de soroll, per edificar. I, de fet, aquest any hi ha una població al voltant de 400 parelles que hi ha allà en estabulats de la Nissa.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, ens ha escrit l'Isabel... És bestial, perquè el tema aquest de les gavines ha començat a trucar la gent.
Home, és que sembla que no, però...
Ens ha escrit l'Isabel, que explica que viu al barri de Sants de Barcelona i que a la zona comunitària que tenen al terrat, amb una petita piscina, les gavines s'han acostumat a anar-hi a menjar coloms, clar, és una zona alta, a menjar-hi coloms i a refrescar-se. Clar, diu, això és un problema perquè, entre altres coses, imagina't allà els cadàvers dels coloms, no només això, sinó que deixen el terrat brutíssim per les restes dels coloms i per les deposicions. I clar, més enllà de no sé què trucar, per espantar, què es pot fer?
A veure, hi ha mesures, el problema que l'única manera seria reduir reduir la... Al final, els animals salvatges busquen, pues, això, busquen aliment, busquen llocs on descansar, on beure, i clar, no tenen moltes barreres, simplement sí que hi ha intentos de mesures, bueno, a vegades es veuen ducs d'aquestos de mentira o en esteulats, però bueno, són... No crec que tinguin molt d'efecte.
Són rituàlics?
Com?
Rituàlics, si tenen rituals, és a dir, si van allà, tornen allà on han anat abans.
Exacte, no? Són bastant, en general, els ocells marins saben on han tingut èxit a l'hora de trobar aliment, i repeteixen el lloc un cop darrere l'altre, hasta que ese lloc deixa de ser útil i ja canvien de lloc. Però sí, són bastant... Segueixen bastantes rutines.
Ja. Clar... Digue-ho, Toni, digue-ho.
No,
tu ets el malalt, tu ets el que aquí... Digues.
No, perquè suposo que, evidentment, aquest tipus de bitxos, n'hi ha alguns que els esterilitzen o no sé com es feien, però d'altres que...
Hi havia els enverinaven,
també. Etcètera, suposo que sí, això sí, no es pot fer ni es pot dir, no? Suposo, el professor.
Ah, no, bueno, jo crec que no... Bueno, no soc conscient de que hi hagi ningun programa de esterilització de gavians.
Dic amb altres aus, que s'ha fet a vegades... O...
Sí, i en Colom sí que hi ha algun intento, però crec que per el que sé, tampoc sóc experto en Coloms de ciutat, però per el que he llegit tampoc funciona... No, no és el mètode anticonceptiu de Coloms no funciona del tot bé. I bàsicament, l'única solució és reduir la disponibilitat d'aliment, és a dir, si els gavians van a busquen coloms en Barcelona...
És reduir coloms.
Exacte, és la...
És una cadena. És igual, sí.
Perquè, mira, una pregunta, i ara comentàvem que els que tenim una edat i que quan érem petits ens feien anar a la plaça Catalunya de Barcelona d'una vegada de menjar els coloms, clar, en aquella època els coloms hi havien molts, però la sensació de que els últims anys han proliferat molt també passa amb el tema dels coloms. Tenim un excés de coloms a Barcelona?
A veure, jo no conec el nombre d'individus de coloms, però jo crec que també recorde que va d'una època que no... Que, bueno, semblava que havien baixat molt el número de coloms, sobretot en plaça Catalunya, en llocs així més típics, però ara tornes a veure molts coloms. Llavors, de fet, jo crec que abans de la pandèmia, alguna vegada, passejant en la meva filla per allà per plaça Catalunya, hi havia gent donant... pinso a Escolom.
Llavors. Cosa que no s'ha de fer de cap de les maneres, eh?
Exacte.
Ah, clar. Em pregunten també altres oients, se'n veuen molt els patis de les escoles o van a menjar les restes de l'esmorzar dels alumnes?
Exacte. Això també ho han vist, que hi ha alguns llocs puntuals en Barcelona, sobretot patis grans, que són de fàcil accés, i sí, bueno, bàsicament van a buscar el que és bueno, la jovent ha deixat al pati.
Mm-hmm. Tenim alguna, i per acabar, tenim alguna au en aquests moments que, més enllà del que siguen aquestes gavines, amb algun cert perill per la ciutadania o no?
No, bueno, jo crec que no, vamos. Bàsicament, bueno, és una espècie invasora, bueno, típico la cotorra argentina o la cotorra de Kramer, que sí que són espècies que no són d'aquí i que sí que poden tindre una problemàtica al desplaçar altres espècies que són endèmiques, que són d'aquí. Però, vamos.
Li agraeixo molt a Joan Navarro, investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, haver-nos acompanyat aquí al Món a RAC1. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Adéu.